Continguts en xarxa.
El Pou.
Un sincrotró és un tipus particular d'accelerador de partícules circular en què el camp magnètic, que fa que les partícules girin, i el camp elèctric, que accelera les partícules, estan sincronitzats de forma precisa amb el feix de partícules en moviment. La radiació obtinguda és útil no només en investigacions en el camp de la física, sinó també en tots els camps de la ciència i la tecnologia, en què cal analitzar mostres de petites dimensions com estructures cristal·lines, nous materials, mostres biològiques de contaminants o restes arqueològiques. Avui parlarem del sincrotró d'Alba, situat al costat del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona-Cerdanyola. La seva construcció va estar cofinançada pel Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya. La planificació de les obres i la seva posterior explotació va ser duta a terme pel Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum del Sincrotró, amb seu a Bellaterra. Ramon Pascual, president de la comissió executiva del Sincrotró Alba i alma mater del projecte, moltíssimes gràcies per haver vingut al Pou. Quins camps permet a grans trets investigar el sincrotró?
El sincrotró inicialment el van començar a fer servir essencialment físics, sobretot físics de la matèria condensada, de l'estat sòlid, però després es va ampliar ràpidament el seu camp d'utilització a la química, a la biologia, a la proteòmica i també a molts camps secundaris en principi, que, com poden ser l'arqueologia, com pot ser l'estudi de peces d'art. És un, tothom que té que estudiar estructures petites, el que ara en diem nanociència, el sincrotró té un instrument imprescindible.
I quines traduccions tenen en el dia a dia de la ciutadania aquestes investigacions que es fan en el sincrotró?
Bé, traduccions n'hi ha moltes. Si hem de posar exemples pràctics, doncs, per exemple, en el camp de la ciència de la vida, en el sincrotró Alba s'estudien des d'estructures de virus i de macromolècules, com poden ser l'estudi d'una possible vacuna de la malària, o poden ser estudis amb una línia de microscopia de raigs X. Es poden estudiar cèl·lules senceres i això té una aplicació molt important que supera molt totes les tècniques de microscopia electrònica.
Jo, preparant l'entrevista, si li sembla, m'agradaria parlar de dos exemples que m'han cridat molt l'atenció perquè potser la gent així també se'n fa una idea. Demostren al sincrotró Alba l'eficàcia inhibidora d'una proteïna del virus de la sida.
Sí, clar, nosaltres com que tenim capacitat d'estudiar estructures grans, com pot ser un virus, podem conèixer l'estructura del virus, que ja en aquest cas ja se sap, i aleshores podem estudiar proteïnes o fàrmacs que inhibeixen, coneixent l'estructura, es desenvolupa un fàrmac que té una estructura que inhibeix l'expressió de la proteïna. Això és un exemple com molts altres.
I un altre exemple que m'ha cridat l'atenció, perquè és d'un altre camp diferent, que vostè ja hi ha fet referència, és, per exemple, que el Museu Nacional d'Art de Catalunya hi ha obert una investigació que permet estudiar els materials i pigments de les obres. És a dir, el món de l'art també en pot sortir beneficiat.
Sí, per exemple, si un vol saber qui és l'autor de les pintures de les esglésies romàniques del Pirineu, pot estudiar un determinat pigment a diversos valls diferents i pot saber si aquell pigment d'aquell color, el blau o el que sigui, el feia servir la mateixa persona, perquè les pintures no es compraven, sinó que cada un se les feia com podia. Aleshores, això permet dilucidar coses, pot permetre saber per què les obres de Van Gogh els grocs s'envelleixen d'una determinada manera. Tot això, hi ha un camp molt ampli de córrer que els primers usuaris sincrotron segurament no hi havien pensat, però que quan tens l'instrument venen les utilitzacions inesperades moltes vegades.
Com es decideixen aquestes línies d'investigació?
Bé, nosaltres tenim 7 estacions experimentals, 7 tecnologies que vam decidir d'acord amb la comunitat d'usuaris de llum de sincrotró espanyols. Ens van presentar inicialment 13 propostes, en vam acceptar 7, que són les que tenim ara en funcionament, i després s'han fet altres crides i d'aquestes se n'han seleccionat 2, que són 2 estacions experimentals que estem construint, i ara en una tercera fase se'ns han presentat unes quantes, de les quals n'hem preseleccionat 6, que són les que esperem que en els pròxims anys podrem anar construint.
I com es financen aquests projectes?
Aquests projectes, com tot el sincrotró, es finança essencialment amb diners públics, perquè la gran part dels nostres usuaris són usuaris del sistema públic de recerca. Hi ha una petita part que ve de la utilització del sector privat, i aquest també contribueix una mica, però la gran part del pressupost, com tots els sincrotrons europeus, aquestes característiques, és finançament públic, que en aquest cas ve la meitat del Ministeri del Govern espanyol i l'altra meitat de la Generalitat.
Per tant, les retallades els han afectat a vostès?
Les retallades ens han afectat en el sentit que s'han congelat els sous, que tenim certes dificultats per fer contractes estables, però no ens han baixat les subvencions, això és molt d'agrair. El que sí que va passar, que durant un parell d'anys ens van dir que no féssim més estacions experimentals que s'havia previst fer-les. Ara estem reprenent-lo perquè n'hi ha dos que les estem fent ja amb recursos propis i en tenim unes quantes en cartera que esperem que amb els fons europeus que estan arribant ara doncs les puguem subvencionar.
I en quin grau total està de funcionament el sincrotró? Està a ple rendiment o encara té possibilitat per continuar?
Això té dues vessants. Per una banda, nosaltres tenim capacitat per construir més estacions experimentals. Ara bé, això no vol dir que sigui infrautilitzat. Les estacions que tenim tenen una sobreutilització, és a dir, de les propostes que ens fan per fer experiments i que són acceptades per un comitè científic, només en podem atendre la meitat, aproximadament. Per tant, si tinguéssim més estacions experimentals, podríem atendre el doble usuaris que els que estem atenent en aquests moments.
Quina relació estableix el sincrotró amb el món de l'empresa privada? Ho dic perquè vostè ha parlat ara de finançament públic, però quina relació hi estableixen amb el sector privat?
Com tots els sincrotrons europeus de les nostres característiques, tenim un percentatge petit d'empreses privades. Pensi que fins fa pocs anys no hi havia cap empresa espanyola que hagués utilitzat mai la llum de sincrotró per res. En aquest moment ja tenim 7 o 8 empreses que estan venint regularment a fer experiments en el sincrotró i precisament ahir es va fer una jornada en què vam reunir unes 30 o 40 empreses del sector farmacèutic en què vam exposar les nostres capacitats, ells ens van exposar les seves necessitats per estimular aquesta utilització industrial que, repeteixo, sempre és minoritària.
Al voltant del sincrotró ja existeix un teixit científic important i també hi tenim la Universitat Autònoma de Barcelona. Quina relació estableixen amb les universitats i sobretot amb la de Bellaterra, si tenen una especial relació tenint en compte aquesta proximitat física?
Sí, nosaltres tenim convenis amb diverses universitats. Evidentment, el nucli de Bellaterra i el que em sembla que en diuen ells el clúster nanotecnològic, i en aquest clúster nanotecnològic hi ha el centre material, del CIN2, tota una sèrie de centres que estan especialitzats en nanociència i nanotecnologia i aquests senyors tenen una relació de proximitat més gran que podem tenir amb altres, però entre el conjunt de l'autònom, el conjunt de les universitats catalanes, hi ha un nucli molt important d'usuaris, encara que nosaltres tractem a tots per igual, i tenim convenis i usuaris a tot arreu d'Espanya i de l'estranger. Inicialment el 17 o 18% d'usuaris venien de fora, en aquest moment aquest percentatge ha augmentat i jo diria que ens devem estar al 30 o 40% d'usuaris nostres són de fora d'Espanya.
Preparant l'entrevista he mirat que al món funcionen aproximadament uns 40 sincrotrons, una dotzena dels quals aproximadament són a Europa. Quina relació s'estableix entre aquests sincrotrons per passar-se informació o donar-se a conèixer els avanços que van fent en les investigacions?
Sí, aquesta quarantena són els sincrotrons de característiques similars a les nostres. N'hi ha altres que també produeixen llums de sincrotró, però que són més petits o tenen característiques diferents. Nosaltres, amb les altres sincrotrons, tenim moltes relacions, tenim programes comuns, tenim programes europeus que els tenim compartits, i de tots aquests sincrotrons europeus n'hi ha un que és el de Grenoble, que té unes característiques, diguem-ne, supranacionals. Té el doble d'energia que nosaltres, etcètera. Aquest és el que els països individualment no tenen diners per fer i se construeix en un conjunt d'Europa. Aquí Espanya hi participa amb un 4%, i per tant nosaltres tenim una estreta relació amb el sincrotró de Grenoble i després tenim relacions de treball amb tots els sincrotrons perquè els problemes que tenim són els mateixos, i les tecnologies són els mateixos. Ara s'està fent un sincrotró a Suècia i jo no sé exactament, però hi van haver 7 o 8 persones que es van formar a Alba que estan treballant a Suècia. De la mateixa manera que nosaltres vam començar a agafar gent d'altres sincrotrons.
Quina vida útil té un sincrotró?
Això depèn de com es vagi reinvertint. Nosaltres, els càlculs econòmics que es van fer al començar, planificàvem tenir una vida útil de 25 anys. si demà talléssim totes les reinversions, el sincrotró d'aquell any estaria obsolet. Ara, si es va reinvertint, un sincrotró pot tenir bastants anys. No sé, per exemple, el sincrotró de Berkeley fa uns quants anys van fer una remodelació total, de manera que ja devia portar 20 anys i ara en deurà tenir 20 més. O sigui que depèn de la política de reinversió. Jo crec que en el nostre cas el nostre sincrotró durarà més de 25 anys.
Com es dona a conèixer el sincrotró a la ciutadania, a la gent que no som, que coneguem aquest sector? Quina mena de relació s'estableix amb la ciutadania normal, entre cometes, perquè coneguin la importància d'aquest equipament?
Nosaltres tenim una pàgina web en la qual es poden demanar visites d'escolar, d'agrupacions d'empresarial, d'associacions de tota mena, gent de tercera edat que venen a veure el sincrotró, i després una vegada a l'any fem un dia de portes obertes que també s'anuncia, que és cap al mes d'octubre-novembre, en el qual en aquest dia hi ha unes 1.500 persones que ens visiten. Dediquem tot un dissabte i ara tenem aquell sol dia, tenem unes 1.500 persones en què es paralitza les tasques del sincrotró i es munta una sèrie d'expositors i de panels, de manera que la gent els anem escalonant a l'entrada i en una hora i mitja tenen una visió molt completa del sincrotró. Al llarg de l'any, a més d'aquests 1.500 visitants, en tenim uns 3.000 més que venen a les visites que fem setmanalment. Aquestes setmanes vam tenir, no sé, hi ha dies normals que vam tenir 100 visitants.
Ramon Pasqual, president de la Comissió Executiva del Sincrotró d'Alba, moltíssimes gràcies per haver vingut al POU a explicar-nos aquest equipament.
Moltes gràcies a vostès.
El POU,